Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aconsegueix amb La Vanguardia el nou smartphone Samsung Galaxy Pocket Neo, lliure i al millor preu, amb pantalla tàctil, sistema Android 4.1, xarxes socials i les millors aplicacions. Aquest diumenge a la cartilla i emporta't un Samsung Galaxy Pocket Neo, lliure, per només 69,99 €. Amb La Vanguardia. Centres de recollida Condi Supermercats.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, ens sentem com cada divendres a aquesta hora La veu dels animals i la natura. Al programa d'avui repassarem temes, com ja sabeu, de l'actualitat animal i natural, però ens centrarem en un de molt especial per nosaltres, l'Animalada, que des de fa anys organitza l'ONG ADA i que ha esdevingut tot un referent. Començarem així doncs el programa amb notícies destacades, amb la Montse Paredes i el Sabies Què, on parlarem en aquesta ocasió del Mediterrani. A bloc musical del Manel Casas tindrem avui música retro i ens donarà pas a l'entrevista amb la Carmen Méndez. I avui a l'entrevista ens acompanyarà el veterinari i ecòleg Ricard Adán. I ja per acabar, la Neus Aragonès ens portarà gossos i gats que necessiten una llar als seus adopcions. Així doncs, comencem el programa d'avui amb qui us parla Arantxa Fernández i el control tècnic amb Mario Ramírez.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Persones de prop d'uns 40 països han estat presents aquesta setmana a la 15a Conferència Internacional del Benestar dels Animals de Companyia a Barcelona. Durant els dos dies de ponència s'ha tractat temes importants com els animals en el marc de la Unió Europea, les teràpies assistides amb animals, la gestió de colònies de gats, el transport internacional d'animals de companyia, la creació de programes educatius o l'eutanàsia, entre d'altres. A l'acte d'inauguració de la conferència organitzada per l'associació Dogs Trust va assistir el regidor de Presidència i Territori Jordi Martí. Martí va ressaltar el paper pioner de Catalunya en la protecció i benestar dels animals de companyia, ja que cal recordar que Catalunya és la primera comunitat autònoma en aprovar una llei de protecció d'animals d'Espanya a l'any 1987 i que Barcelona és l'única ciutat del món que té una declaració municipal per la convivència i els drets dels animals. Fundada el 1891, Dogs Trust és l'organització benèfica privada més gran del Regne Unit adreçada al benestar dels gossos. Té 18 refugis actualment en tot el país i també una a Irlanda. L'any 1996 va decidir llançar Dogs Trust Internacional amb una primera conferència que es va celebrar a Budapest, Hongria. Des de llavors, Dogs Trust International ofereix assistència pràctica a les organitzacions de benestar animal fora del Regne Unit que s'esforcen per fer millores per al benestar dels gossos. Com a punt final, volem destacar que l'ADA, present a la conferència, ha tingut l'oportunitat d'entrevistar a un dels organitzadors i col·laboradors de la revista nord-americana Animal People, Merritt Clifton, que ens donava les seves opinions.
Dogs Trust was founded in
1890. Com va ser fundada a finals del segle XIX, es deia la Lliga Nacional de Defensa Canina. Inicialment va ser una associació que lluitava contra la vivisecció i contra els maltractaments amb els gossos, com ara tenir-los permanent emmordassats i encadenats molt freqüent a aquella època. Posteriorment, es va proposar erradicar la ràbia al Regne Unit iniciant campanyes de vacunació. A més, des de que es va crear, també va ajudar els propietaris de gossos sense recursos que no podien tenir cura dels seus animals per tal de prevenir-ne l'abandó. Durant la Segona Guerra Mundial, aquesta associació va crear un refugi per acollir els gossos desplaçats per la guerra. A partir dels anys 60, Dogs Trust va adoptar la política de no matar els animals sans, el que es diu no kill policy. Per tant, els animals que no troben una nova llar es converteixen en residents permanents en els seus refugis.
I per què es va triar la ciutat de Barcelona per a dur a terme la conferència?
This I cannot tell you because
although no t'ho sabria dir massa bé per què. Normalment es celebren en països de l'est per ajudar les associacions d'aquests països. Bé, aquest any podem dir que li ha tocat a Espanya.
I la següent notícia que volem destacar aquesta setmana és la celebració de l'Animalada, que en aquest cas és la novena edició ja i que es celebrarà del 25 al 27 d'octubre. I ja que estem aquí tots reunits, doncs fiquem una miqueta la gent en situació i expliquem una miqueta de què anirà, què és l'Animalada, per si hi ha algú que no ho sàpiga, què hi podrem trobar, com podem arribar, una miqueta les bases de tot plegat.
Bueno, ens anirem tornant perquè hi ha molta cosa per explicar.
Bona tarda, Neus,
bona tarda. I sobretot bona tarda a tots els oients que ens acompanyen. Doncs bé, comencem una nova edició del Saló de l'Animalada. Aquest any és la novena edició. Com molt bé has dit, es fa el 25, 26 i 27 d'octubre. Es celebrarà a la sala annexa al Palau Sant Jordi, és el que s'anomena Palau Sant Jordi Club, sala Barcelona. Això està al Passeig Olímpic. I l'horari serà des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, els 3 dies, ininterrompudament.
Sí, que es pot accedir amb metros, amb busos...
Sí, a veure, amb metros és una miqueta complicat. Amb bus, hi ha dos busos que ens pugen, que és el 150 i el 55. Surten d'allà les Torres Venecianes i ens deixen a prop. És tota l'anella olímpica. I, evidentment, la gent que pugi en cotxe, perfecte, doncs, també, perquè hi ha molta zona per poder aparcar al voltant.
I si es va a metros, pot fer una passejada fins allà.
Oi tant, amb les escales mecàniques, doncs, no, perfecte. A més, és un paisatge molt maco, també, acompanya molt.
I quines activitats hi podrem trobar, grans trets, perquè n'hi ha moltes.
D'activitats...
No les podríem repassar totes.
A veure, hi ha moltes activitats lúdiques que es fan aquests dies, s'intenten fer xerrades, conferències, debats, sempre tot està, gira tot al voltant de l'animal, dels animals de companyia. Aquí el que es pretén és el benestar i donar una segona oportunitat a aquells que han estat abandonats. Llavors, doncs moltes activitats, la Carme ara mateix segur que apunta i aparia alguna coseta.
Bueno,
bona
és
tarda,
que...
Carme.
Bona tarda. Doncs, com molt bé ha explicat la Neus, l'Animalada és una plataforma social de trobada i de, jo crec que d'entreteniment, no? Lúdic, recreatiu, educatiu, de conscienciació, i té moltes activitats, moltíssimes. Jo crec que moltes persones, potser que ens escolten, ja si han estat alguna vegada, algun cop, ja saben el que hi ha. Però jo diria, començant pels més petits, doncs tenim tallers educatius, tenim sala de projeccions, demostracions. Hi ha unes demostracions, per exemple, a càrrec una de la unitat canina de la policia de Sabadell, que és una delícia de veure com... Podran veure com un gos pot llegir, pot comptar.
Comptar números. Déu-n'hi-do.
Matemàtiques.
Els nens es queden flipant.
Embadalits.
Es queden flipant quan veuen com... I a més és de molta sensibilitat i molt maca. També fem el lliurament de premis del quart concurs de dibuix infantil i ens pugen moltíssimes escoles. Cada any ens pugen més, sí. El divendres. Tenim l'acte educatiu, tenim la passarel·la. La passarel·la, jo crec que el Manel ja explicarà una miqueta, no, de què va, que és una de les parts més importants perquè el protagonista, el rei de la passarel·la, en aquest cas no és una model fashion, sinó un gos d'una protectora que a vegades és molt més fashion que qualsevol model, de veritat. Queden preciosos i podem veure animals que a vegades si anem a un refugi es pot semblar, doncs ens poden donar més pena. I quan els veiem passejant d'una forma normal i natural a sobre d'una passarel·la veiem que són preciosos, preciosos. Els gats no desfilen, però estan dins dels estants i es poden... La persona que vol, doncs, només cal que pregunti a la protectora i parlar amb ells, i no sé, el Manel. És que tenim tantes activitats, les taules rodones, coses de la salut, els tallers interactius, que la gent pot anar i interactuar amb unes classes que
es
donen.
És molt important, està molt bé això,
sí,
perquè
sí, una fer sala que tenim especial pels tallers interactius, i jo crec que cada any té més bona acollida. I no sé si el Manel vol continuar,
bueno,
perquè si no...
Escolta'm, si hagués d'intentar explicar a la gent que ens està escoltant més o menys com què és això. Jo el que puc dir és que se sàpiga, és l'única celebració d'aquest tipus que existeix arreu del món. Que se sàpiga. Perquè és un saló que està fet amb molt carinyo, cuidant els detalls, els més mínims detalls, perquè amb 9 anys al principi nosaltres no teníem experiència, però a poc hem anat polint i refinant una cosa i l'altra. Sempre tenim present de que està dedicat, en aquest cas, a l'animal de companyia. L'animal de companyia, en aquest cas, principalment, és el gat i el gos. I volem que allí estiguin dignament, perquè els pobrissons, a vegades, aquests gossos que han estat abandonats, han estat en uns llocs tan sòrdids, tan tristos, al costat de la deixalleria. En fi, un desastre. Per això també nosaltres, a nivell d'associació, estem lluitant molt per dignificar no tan sols el gat i el gos, els animals de companyia, sinó el lloc on té que estar, com té que estar cuidat, com té que estar respectat. No diem estimat. Això és una cosa personal e intransferible. Però en aquest cas, nosaltres al saló volem que el gat i el gos, o el gos i el gat, perquè hi ha gateres i gossesos i gossesos i gateres, i volem quedar bé amb tothom, estiguin allí molt, molt ben representats. I de veritat que són feliços, perquè se'ls veu, és allò que estava dient ara el doctor, doncs se'ls veu que s'hi troben bé, no sé, i comparteixen amb els altres. Hi ha un molt bon clima, molt bona quima.
L'animalada, tenim que dir que durant aquestes 9... Bueno, serà aquesta la 9a edició, però s'han adoptat a prop de 2.000 animals, entre gossos i gats, i que hi han hagut grans experiències i que col·laboren, mira, des del CAC de Barcelona fins al CAC de Sabadell, les moltes protectores, unes 30 protectores, centres d'acollida, institucions. És... El saló, no tan sols, com deia el Manel, per l'animal de companyia, també dediquem un espai important i interessant a la natura, als altres animals.
Sí, també.
Tenim una exposició, oi, Manel? Sí. Perdona que et talli, l'exposició del mar, que també és molt interessant.
Sí, també, sí, perquè l'Ada també té un... Ja ho sabeu, és els animals i la natura, o sigui, la natura sense animals i els animals sense natura són coses incomprensibles, veritat? Però volia dir també i remarcar, és la fidelitat dels visitants. Nosaltres a vegades hem fet una petita enquesta a la sortida i, escolti, què tal? Escolti, jo no me n'he perdut ni una. És que no se n'ha perdut ni una. I saben que a la tardor està absolutament consolidada dins de la tardor de Barcelona aquest esdeveniment.
I a més una cosa, Manel, recorda que hi ha molt públic que ha vingut, han adoptat un animal amb alguna edició i a l'altra edició han vingut per dir, aquí està el que vam adoptar. Ens venen amb aquell gos.
Sí.
I el que nosaltres volem són que s'adoptin animals difícils. Nosaltres no volem el gosset aquell, el cadellet tan mono d'això. No. Volem animals que ja fa anys que estan amb un refugi, que a vegades s'han adoptat animals no solament difícils, sinó pues, que no tenen una paràlisi. Per exemple, ara en tenim un que l'any passat no va sortir, que té la paràlisi de les potes de darrere i té que anar amb un carret agafadet, veritat? El Brownie, sí.
Brownie.
En fi, això és el que volem. Aquest és l'esperit d'aquesta...
Però n'hi ha de totes les mides, tamanys, circumstàncies, etc. El que sí garantim és que tots els animals que estan presents al saló són animals adoptables, allò que parlàvem amb el Ricard Adam. És a dir, que quan parlem de difícil no parlem d'una situació difícil de que es tingui que reeducar l'animal. L'animal està preparat per ser adoptat, però que a vegades per la seva edat o perquè té que tindre unes cures especials...
És doncs, més difícil.
Sí,
I això doncs, m'agradaria dir-ho, que això és el que es diu quan es fa la passarel·la, que es fa dos cops al dia, la passarel·la, que de 12 a 1 i de 6 a 7 de la tarda, el que estaven explicant ara el Manel i la Carme, és el que s'acostuma a dir a la passarel·la. Quan surt aquest gosset, s'explica la seva història perquè és la millor manera que el públic pugui conèixer les situacions.
I la passarel·la és l'espectacle màxim de l'animalada, perquè, escolta, està plena, 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 plena,
arrebossar.
I, a més, és que molta gent ja fa mesos que està esperant, perquè, clar, nosaltres sempre busquem una segona oportunitat, i aquesta és la segona oportunitat, perquè són moltes les entitats que estan allí, que passegen els seus gats, no els gats, perquè es queden allà dins, però els seus gossets, i aquest és l'esperit de l'animalada en si, és aquest, és la passarel·la.
Doncs queda dit, novena edició de l'animalada, el proper 25, 26 i 27 d'octubre ens trobem allà tots. Sabies que ens porta el Manel? Ja volia començar. Manel Casas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui el Manel ens parlarà del mar Mediterrani.
El mar Mediterrani. S'estima que un 40% de les seves costes es troben urbanitzades i que un 80% de la contaminació la produeixen les activitats humanes. La Mediterrània és un mar semitancat i rep cada any una enorme quantitat de 650.000 tones d'hidrocarburs, així com més d'un milió d'altres contaminants, ja siguin productes agrícoles, domèstics i tantíssims altres. Només el plàstic suposa el 80% per la seva dificultat de degradació. Es calcula que una tercera part dels productes químics s'alliberen mitjançant l'aire i que les pluges després els depositen a la mar. Això contamina l'aigua i els més perjudicats són, naturalment, sempre els peixos.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Iniciem el primer bloc de música a càrrec del Manel Casas, aquesta vegada música retro.
Hola amics, amigues i animalons. Aquest cop ens submergim amb un pur ambient retro i amb la música dels Happy 20s and 30s, als anys 20 i 30. Era una època relaxada després de la Primera Guerra Mundial, amb la gent amb ganes d'oblidar-se i de divertir-se. Era el moment de fer palès el nou cinema sonor en la seva plenitud, i res més apropiat que les pel·lícules musicals que eren versions dels grans espectacles de Broadway, a Nova York, i que després passaven al West End londinenc. Un dels cantants més coneguts era l'Al Jolson, actor, cantant i comediant que va marcar tota una època. L'escoltarem en Mammy i en Go Into Your Dance, que era la cançó estrella d'aquella comèdia musical. Si entreu al YouTube amb Go Into Your Dance, gaudireu de diverses escenes d'aquest gran musical.
So many words, so many tunes, so many songs to sing. Though I can tweet it wow and hidey hidey how, I'd rather sing a simple thing. Everybody doesn't find enjoyment in the melodies that are considered smart. The only song gives me a kick is one without a vocal trick. You've got to sing it with your heart. Let others sing about the moon. As long as I can croon a tune, oh, Mammy, I'd sing about you. Though buds may bloom and snow may fall, as long as I can sing at all, oh, Mammy, I'd sing about you. You're the one who never would deny me the thrill of your song. You're the one who used to rock up by me when evening
for long so. Let the whole world laugh at me, as long as I can bend my knee, Mom, Mammy. I'll sing about you.
Let others sing, let them sing, sing about the moon. But as long as I can croon a little tune, Mammy, my Mammy, I'll sing about you. The little flowers may bloom, and the snow may fall, but as long as I can sing it all, oh, Mammy, my Mammy, I'll sing about you. You're the one who never would deny me the thrill of your song. You're the one who used to rock by me when evenings were long so. Let the whole world laugh at me, laugh at me. But as long as I can bend my knee, oh, Mammy, I'll sing about you.
If you have a melancholy case of the blue, I've got a remedy for you. If you've an ounce of rhythm down in your shoe, I'll change your point of view. If you've been singing a sad and blue song, say, go into your dance until you learn how to sing a new song. Go into your dance. Don't be complaining. Learn how to smile. And if it's raining, dance in the rain a while. Put off your sorrow until tomorrow. Go into your dance. You can do it. Go into your dance. If you've been singing a Sam Blue song, say, go into your dance until you learn how to sing a little new song. Go into your dance. Don't be complaining. Learn how to smile. And if it's raining, dance in the rain a while. Put off your sorrow until tomorrow. Go into your dance. You can do it. Go into your dance.
Encetem l'espai de l'entrevista i avui amb nosaltres hi és el Ricard Adán. Bona tarda, Ricard.
Hola, bona tarda.
El Ricard, com ja hem comentat a l'inici del programa, és veterinari i etòleg i avui està amb nosaltres per parlar d'això, de l'ofici de veterinari, de què es cou a l'olla entre animals com a pacients, sí, i la relació que tenen amb els seus amos també, perquè una vegada que van a la clínica aquests pacients sempre van acompanyats.
Sí, sí. Nosaltres tenim com a privilegi que no només tenim pacients, sinó que separem el que és el pacient del client. Llavors tenim... hem de batallar amb dos tipus de poblacions diferents. I això no t'ho ensenyen a la facultat, eh? Però ho has d'anar aprenent amb el temps. Però bueno, el bo de nosaltres és que la professió ja comporta que tothom ja pressuposa que t'agraden els animals de companyia i gràcies a Déu és així normalment, eh? I és una professió que és l'única que actualment està reconeguda que tingui responsabilitat envers la sanitat dels animals. Mm-hmm. I això és una responsabilitat que tenim tots els veterinaris i pesa, a vegades pesa, perquè tant se'ns posa a nosaltres la responsabilitat de la salut dels animals, dels que viuen a casa com dels que viuen en col·lectivitat. I aquí és quan nosaltres ho hem de manejar com podem.
Doncs Ricard, si et sembla, abans d'entrar en matèria, et coneixem una miqueta més. El Ricard, com ja hem dit, és llicenciat en veterinària i té un màster d'etologia clínica veterinària. Ha estat professor en diversos centres educatius i des de l'any 2009 és professor i responsable de l'assignatura Manteniment del gos de treball del màster universitari Instructor d'Unitats Canines de Treball a la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, porta la gerència i direcció veterinària del Centre Veterinari La Sagrera i ha col·laborat com a professional en diversos centres d'acollida i protectores en mitjans de comunicació i és autor, a més, del llibre Anècdotes de Veterinaris. I si et sembla, avui ja sabem que el món del veterinari és molt ampli, però avui ens centrem en els animals domèstics.
Sí, i tant.
I primer de tot, a mi m'agradaria preguntar-te que normalment quan nosaltres parlem de veterinaris lo associem amb tenir cura de l'animal, de sí. Quan si tenen algun problema mèdic,
sí.
Però aquesta feina va més enllà d'això.
Sí, sí, perquè la veterinària fins fa molt poc era només posar pedaços i anar curant els animals, però gràcies a que la societat ens ha empès, doncs tenim un paper important en el que és la prevenció i de possibles malalties, tant dels animals com de les que puguin contagiar les persones, de les zoonosis, que en diem. I ara, almenys aquí, en els nostres àmbits, des de no fa gaires anys, posem-ne uns 10 o 15 anys, ja se'ns ha donat participació en el que és la salut del benestar de l'animal i la salut comportamental de l'animal. I això actualment també és responsabilitat dels veterinaris. Durant molt temps, i sé que heu parlat amb l'Oriol, durant molt temps el comportament dels animals ha estat en mans dels biòlegs. I llavors hi havia aquí un petit desencaix perquè hi ha qüestions comportamentals que tenen a veure també amb la fisiologia. És el que en humana tenen diferenciat, i a vegades amb dificultat, el que és el psicòleg del psiquiatre. El que nosaltres diem, per no utilitzar la paraula psíquic que els posa tan nerviosos els filòsofs, doncs utilitzem etòleg i etòleg clínic. Uh-huh. Doncs nosaltres vam entrar en etologia clínica i llavors hem fet un camí una mica complex per compartimentar qui està en cada branca, però jo crec que, almenys jo, he tingut sempre la sensació de poder treballar amb equips molt bons i quan he parlat amb l'Oriol, que vam coincidir en el màster, doncs nosaltres tenim una feina que és el diagnòstic de patologies del comportament i els etòlegs tenen la feina de reeducar aquelles patologies que s'hagin pogut anar. Llavors, ara podem dir que podem treballar en equip. Això per una cosa. I l'altra, el benestar animal, que és una cosa que estic treballant actualment molt amb l'ajuda de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres associacions, que és que els animals estiguin bé. O sigui que tenen, evidentment, tenen els seus drets, han de tindre el seu espai i han d'estar bé. Jo aquesta feina, per exemple, la faig a les classes que jo dono a l'ESO. Jo soc professor de l'ESO, que jo sempre ho dic amb molt orgull. Jo dono classe de primer d'ESO i de tercer d'ESO aquest any. I sempre busco el forat per parlar de que els animals estan aquí amb nosaltres i tenen el mateix dret que nosaltres, perquè estem compartint un espai. Vull dir, l'ús que en fem dels animals és diguem-ne que és immoral, perquè no podem fer ús dels animals, sinó hem de compartir un espai.
Clar que sí, la paraula ja en si ja
i aquí és on entra, sí, on entra el tema del benestar animal. Si volem estar envoltats d'animals, doncs, ell té unes necessitats que han d'estar cobertes, necessitats fisiològiques, comportamentals, anímiques. Jo com a etòleg clínic vaig estudiar molt amb conductista, molt amb la branca conductista, i mica a mica hem anat canviant una mica, perquè no podem mecanitzar tots els animals. I ara ja em permeto el luxe de parlar de gelos, d'odis, de malestars, que abans no m'ho permetia amb meus estudis científics. Havien de parlar de reaccions comportamentals a les mancances emotives. Bueno, deixem uns gelos i tots ens entenem, eh? I amor, i menyspreu, i totes aquestes coses entenen els animals. Perquè, com deia Aristòtil, la seva diferència amb nosaltres no és quantitativa, no és qualitativa, sinó quantitativa.
I tot això que estem parlant ara, ho veu reflexat a l'hora la gent que et trobes que va a la teva clínica?
Sí, sí, cada vegada més. Ara, abans venien i tu havies d'atendre, si a part de posar les vacunes i fer un control sanitari, que això sempre és bàsic, a vegades la gent es pensa, bueno, el veterinari posa vacunes, doncs per mi és importantíssim. I moltes vegades, mira, com a anècdota et vull dir que a vegades em descuido de punxar la vacuna. Perquè quan venen a posar la vacuna, per mi el menys important és l'acte de punxar la vacuna. Parlo amb el propietari, exploro l'animal, mirem què és que menja, si té alguns problemes de comportament, faig una exploració general, podem previndre que tingui alguns problemes o no, segons l'edat, i quan hem acabat tot això, doncs, bueno, ara li punxo la vacuna. Val? I, per tant, és una part importantíssima del que és la prevenció dels animals. Doncs ara, a part d'això, que la gent pugui vindre amb algun problema més concret i que tu necessitis un especialista o tot això, som els, nosaltres som veterinaris de capçalera, doncs dintre de les consultes que podem fer, problemes de pell, problemes d'estómac, problemes d'ulls, doncs ara venen i parlen de problemes de comportament i que com poden pues, millorar l'estat del seu animal o veuen alguna conducta que no és normal, doncs ara m'hi trobo i n'estic molt content d'això, perquè vol dir que hem fet un pas en la nostra societat actual que li manca una mica aquests temes.
La Carme, que et volia preguntar.
Sí, no, volia preguntar-li perquè acabes d'esmentar un tema que crec que és molt interessant, que és el tema dels problemes que pot tindre un animal a nivell psicològic. No?
Sí.
Llavors, tu saps, com sabem nosaltres, que molts animals han estat abandonats precisament per la incomprensió o pel desconeixement de que aquestes conductes a vegades eren causades o provocades per nosaltres mateixos, però que a la mateixa vegada podien ser reversibles, no? Llavors, què ens podries explicar d'això? Perquè suposo que tu, que has estat a la protectora i a més estàs per, de forma molt vocacional,
sí.
Suposo que t'has trobat casos d'aquests, no? D'animals que han estat abandonats,
sí.
Que segurament amb una oportuna consulta amb un especialista no hagués calgut.
Sí, no, i aquí el problema que m'he trobat parlant d'això a les protectores és que a vegades arribem a uns punts que és de molt difícil retorn, com ens ha passat amb alguns animals que han estat durant molt temps al zoo. I arriben a les protectores amb unes conductes que són de difícil solució. Llavors, això sí que m'ha fet pensar molt amb la prevenció, però a nivell dels cadells. Jo amb això sí que m'hi poso moltíssim. I quan arriba una persona que agafa un gos per primera vegada, doncs és importantíssim en aquell moment dir el que es pot fer i sobretot el que no es pot fer a l'hora d'educar l'animal. I a vegades sempre demano una mica de sentit comú. Després que cada animal és cada animal. Jo estic una mica en contra d'això de vaig a comprar un labrador perquè va molt bé i perquè són d'aquesta manera o d'aquella. I després ve un i li surt diferent i diu, què m'ha passat? Dic, home, doncs que cada individu és cada individu, cada animal és cada animal. Per tant, el que hem d'educar els propietaris és a saber entendre el gos. Jo, parlant amb el Jaume Fatjó moltes vegades, parlem d'aquest que fa el programa de televisió del César Millán, que jo o ell sempre acabem amb discussions, no? Perquè jo defenso una cosa molt important que d'aquest home que ens ha fet a tots, és pensar que hi ha solucions.
Sí.
Tot l'altre, ja amb el Jaume ja ens barallarem de lo que fa i lo que no fa, lo que sí que diu, la velocitat de les coses, però jo he vist una diferència brutal de que quan fa molts anys vaig mirar per internet els primers programes i dic, veus, aquí estàvem fent el que havíem començat a fer amb el Xavi Manteca, el Jaume Fatjó aquí i amb l'Ibáñez de Madrid, començar a fer l'etologia clínica, doncs veus, almenys la gent veu que hi ha solucions. I això és el que li falta molt a la gent. Però jo crec que anem pel camí. La gent ja sap que si el gos fa alguna cosa estranya, pot ser el símptoma d'alguna cosa. És el que jo dic. Si hi ha problemes a l'orina, símptoma de que potser el ronyó té un problema, així generalitzant. Doncs si hi ha un problema de comportament, símptoma de que en el cervell hi ha alguna cosa que no funciona bé. Ja siguin les entrades, ja siguin les sortides, tota l'educació de l'animal, això és tot l'entorn, és tota la caixa que fa que funcioni o no funcioni.
O sigui, cada any podríem establir un paral·lelisme. Que clar, hi ha gossos que, si són malcriats, com són els nens,
sí.
Doncs tenen llavors unes reaccions indesitjables i que a vegades
correcte.
No es poden reconduir, però no és culpa de l'animal, sinó culpa de nosaltres que l'hem malcriat. No?
Correcte, correctíssim. Això ho veiem els profes de primer d'ESO. Jo a vegades, algun nen se m'ha enfadat, perquè els hi comento a vegades. Però quan veus conductes en primer d'ESO, que és una edat tan delicada, i veus que dius, home, aviam, ara que no se m'enfadi ningú, però a l'hora del pati, jo miro l'hora del pati i me'n recordo quan estic al protector mirant l'hora del pati dels gossos. No és el mateix, evidentment que no, però allà és on detectes que hi ha problemes de relació entre les persones i on detectes, mira, aquest gos s'arramba en aquell altre, li falta, com diu la psicòloga, una motxilla de no amor, pues aquest gos té això, necessita tindre més atenció perquè no l'ha tinguda en el seu moment. Aquell gos que no sap estar sol és que ningú li ha ensenyat que podia estar sol i que podia sobreviure tranquil·lament. Aquest que s'està barallant amb aquell altre és que ningú li ha dit que aquí és el jefe però allà no. Totes aquestes coses les ha d'aprendre la gent i ha de saber que en cada animal, els missatges que et dona, tu has de donar-li una resposta.
I després, el segon seria parlar, que l'altre dia li preguntava a l'etòleg, podem dir de la personalitat. Els gossos, sí, o els gats, o qui, qualsevol animal té diferent personalitat, igual que nosaltres. O sigui que després tenim aquest, també cada un vessant que tenim que saber també entendre, no?
I tant, i tant, perquè és que cada un és diferent, eh? Sí, no? Que ho diguin aquests que tenen dos o tres gossos i els han agafat, sí, al mateix temps. És que, a més, que tens la sort d'una camada que has pogut repartir entre els diversos propietaris i que et vagin venint, és apassionant veure lo diferent que es comporta un amb l'altre i que els entorns hi han moltes variacions, però que no tenen un entorn hostil que hagi fet que tingui una conducta estranya o una conducta de substitució per alguna mancança anímica o comportamental. I veus que tenen un caràcter absolutament diferent. Jo crec que els més transparents amb això són els gats. Els gats, tu veus, o t'apropes o no t'apropes. Això ja ho tenen clar. Com diem, els gats adopten les persones.
Sí.
Les persones adoptem gossos, però els gats adopten les persones.
I també allò de que tu no tens el gat
t'adopta. Sí, sí, això està claríssim.
Doncs, Ricard, si us sembla, fem una petita aturada.
Sí.
I a la volta tornem i continuem parlant.
Sí, perquè és apassionant, eh?
Sí, sí. Hi ha tema de conversa per l'estona.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Doncs continuem parlant amb el Ricard avui. Parlàvem dels símptomes i jo no sé si a vegades quan s'acudeix al veterinari ja és com que els símptomes ja són massa evidents o que es va massa tard.
Sí, això és un hàndicap que tenim sempre, que algun símptoma s'arriba massa tard, perquè els petits símptomes que nosaltres diem que ara em fa una mica de mal d'aquí, ara em fa una mica mal de cap, això els gossos i els gats el que intenten és sobreviure amb les vicissituds que tenen. I quan és molt evident, doncs a vegades és perquè ha anat una mica més enllà. Però normalment gairebé mai és tard. Això ho tinguem en compte. Ens dona més feina, però gairebé mai és tard. Per això és bàsic les revisions anuals que insistim als veterinaris, perquè llavors és quan pots detectar alguns símptomes que l'animal no expressa o coses que al propietari li semblen normals però que tu amb tota la pauta de coneixements que tens i de casuística, doncs veus que no, que allà pot haver-hi alguna cosa, coses molt, molt, molt senzilles. És aquell gos que orina moltes vegades i bueno, jo ho trobo molt normal perquè sempre surt, doncs potser no és tan normal que orini tant. I li dius, quanta aigua beu? Tal, i pots detectar pues, un problema d'infecció de matriu abans d'hora o un problema de diabetes abans que vagi a més. És important unes revisions i no quedar-se dient, bueno, el meu gos és així i així va. Fins que no vagi coix, o tingui algun problema de respiració, o tingui un problema gastrointestinal, no aniré al veterinari. Bueno, llavors ens donarà molta feina.
I aquesta tasca de prevenció ja està implementada? La gent és conscient o encara costa?
Costa en el nostre país, pobret, costa una mica, eh? Jo crec que tenim un país ferit amb la qüestió d'animals de companyia, eh? Jo sempre ho dic, si algú m'ho diu, si parles amb algun estat, i dic, home, què esperes d'un país que encara utilitza els animals per fer espectacles? Dius, és que no...
Sí, sempre.
No ho entenc, dic, no ho acabo d'entendre. Llavors, quan no has de fer un acte de constricció, dic, bueno, baixem a la tribu i veiem, aviam què es cou. I al dia a dia encara trobes molta gent que li costa molt cuidar-se de l'animal al 100%. L'excusa de que l'animal és així, que quan li toca, li toqui, o venen perquè té una patologia, diu, bueno, perquè ja és vell. Dic, escolta, ser vell no és una malaltia, perquè tots hi anem, eh? Vull dir que no...
Tots arribem, tots.
Per tant, no, és simplement en un moment en què poden aparèixer més coses i hem d'estar-hi més a sobre, i ja està. Però aquí és que he sentit tantes vegades allò de, com que ja és gran, no li fem gaires coses, dic, home, doncs serà el contrari.
No, en tot sí. cas, no fer-li masses coses quan és una cosa terminal i reversible.
Això és una altra cosa,
i
però...
I no fer-lo patir,
exacte,
inútilment.
Però això ho hem de saber. Aquí és el quid de la qüestió. Primer, és a vegades el que em demanen. Diu, bueno, però Hasta per telèfon, això ja, ja és més o més, eh? Escolta, que té això, 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 què deu ser? Diu, no ho sé, l'únic que puc dir que és un gos. Però a partir d'aquí ja no em puc treure més conclusions. Un cop veiem segons quines patologies, i actualment amb la medicina podem arribar molt lluny, i a vegades ho parlo amb companys oncòlegs, però cal arribar tan lluny, ja veuríem. Jo, quan tinc un cas greu, que veig que l'evolució no és l'esperada, que el patiment de l'animal físic, o fins i tot el patiment comportamental, perquè a vegades el físic l'aguanta molt, i tu, mentre l'animal et miri amb aquella cara de dir no et moguis al meu costat, que jo t'espero, tu ets capaç d'aguantar el que sigui. Doncs jo sempre dic que ens hem de seure. Hem de seure els propietaris i jo, i hem de prendre una decisió en conjunt. Jo us dic fins a on jo crec que s'ha d'arribar i vosaltres ho heu de veure, però ho ha de veure clar el propietari. I a vegades, insisteixo, quan ja veig que la cosa està molt, 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 és quan li dic al propietari, miri, si fos el meu gos, jo faria això. Llavors jo sé que és una sentència, però espero a dir-ho sempre quan ja veig que al propietari no li costa deixar de mirar aquells ullets i dir fins a on podré aguantar. És un moment molt delicat.
Home, clar, és difícil.
Un moment molt delicat, eh?
Ricard, tu diries, a veure, això cadascú que hem tingut animals tenim una percepció o una opinió, no? Però tu com a veterinari que has vist molts gossos i gats patint a la teva consulta,
sí,
què diries? Un gos i un gat són més soferts amb el dolor, front al dolor, potser perquè no poden vocalitzar-ho, o hi ha indicis que a vegades poden passar desapercibuts, però que per un especialista com sí, tu, de seguida són evidents.
És complex això que dius, perquè són soferts. Jo quan feia vaques, tots dèiem que la vaca no sentia gaire dolor i que podíem fer
sí,
el que volguéssim.
No, no, en el sentit de la intensitat de dolor que pot sentir,
sí,
pot sentir
sinó la tolerància.
La capacitat.
Sí. El que penso és que els animals, els gossos i els gats, tenen una poca visió de futur. O sigui, ells no fan futurismes com nosaltres, com estaré demà o com evolucionarà la meva malaltia. Per tant, ells analitzen com estan ara i intenten sobreviure amb el que tenen. Per tant, podríem equiparar-ho a la situació que tu tens mal al genoll i ja t'han fet tot el diagnòstic. I dius, ho sento, però tens artrosis. Doncs caminaràs, aniràs amb les pastilletes, amb el bastó, i faràs tot el que puguis amb allò. Doncs ell és cada dia així. Si ara em fa mal aquí, bueno, doncs haig de viure amb això. Per tant, no pensa en la idea de que si jo em queixo o si jo no faig més moviments, algú m'ajudarà. No, haig de viure amb allò.
Per tant,
són més realistes. I ells doncs intenten sobreviure amb el que tenen. El que sí que he vist, i crec que últimament me n'he donat més compte, és que demanen la companyia del propietari. I aquí és on podem detectar que pot haver algun problema que pot ser molt dolorós, però que demanen la companyia o el consol. I aquí és on és importantíssim el paper del propietari a l'hora de detectar si hi ha algun problema que li fa mal, que quan el detectes dic, però com ha pogut viure amb aquest genoll així o amb aquesta cosa a l'estómac o el que sigui, i no donar-te'n compte. Doncs aquelles petites subtiletges que només pot detectar el propietari, aquell gat que s'apropa més que abans, que el tens a sobre, o que espera que vinguis i ja no hi va, o aquell gos que et demana plorant que no, que avui no vull anar a passejar. Aquests petits detallets són els únics que ens poden adelantar, perquè ells realment aguantaran tot el que puguin perquè no són conscients, al meu entendre, de que si es queixen els ajudaràs. Excepte que ja som molt pillos, però ja ho hem dit, que hi ha
sí,
personalitats i personalitats, eh? Hi ha gossos que només ploren només que els estornudis a sobre. Però
sí,
bueno, això ja, aquests sobreviuen més que els altres, això segur.
Sí. I a banda d'aquesta necessitat de quan un animal que no es troba bé té vers el seu, la persona que el cuida o que el té, quins altres indicis podem trobar o que ens podem adonar per veure que l'animal no està bé?
Jo sempre dic, el propietari, i a vegades m'ho diuen, com sabré jo si està malalt? No et preocupis, em trucaràs. Això ho saben. Això segur, segur. Quan portes uns anys amb un animal de companyia i te l'estimes com te l'has d'estimar, ho saps segur que es troba malalt. Això no cal dir-ho. Ara, els que quan treballes amb gossos amb col·lectivitat, llavors és més complex saber quan un té un problema o no té un problema. Suposo que és més per aquí on et podria contestar la pregunta. Els gossos parlant concretament dels gossos, els gats també, però més els gossos, els han evolucionat d'una manera que són les úniques espècies que conviuen amb els humans, considerant-los quasi de la mateixa espècie. Llavors, intenten comunicar-se amb nosaltres. El que hauríem de saber és una mica les senyals que donen els gossos quan intenten que t'aproximis o intentes que t'allunyis. Llavors, molts gossos, quan realment es senten desemparats, demanen que t'aproximis. Llavors, amb els gestos que fan, el posar-se mig de costat, oferint-te totes les seves debilitats, buscar amb la mirada el propietari, tot, o algú que passi, totes aquestes coses, són, tu has de conèixer una mica les senyals que et donen els gossos de que estan bé o que demanen la teva ajuda per intentar detectar-los. Però el que passa és que moltes vegades és molt complexa, perquè també es comuniquen entre ells i tenen el seu, el que direm en lingüística, el seu idiolecte. Vull dir, no es comuniquen igual un gos que ha estat amb una manada que ha estat amb una altra. Llavors, quan poses dues manades juntes, entre ells no s'entenen i sembla que no s'estimin. No, no, però en realitat és que no s'entenen perquè parlen dos idiomes. I ara ja no ens hi ficarem en això. Però ja sabem que si dos parlen dos idiomes i un dels dos no baixa del burro, doncs no s'entenen. I això els hi passa als gossos. Parlen comunicacions comportamentals, corporals diferents. Llavors és més difícil detectar-ho. I és el que passa als gossers, que a vegades ens n'adonem compte que no estan malament i estan bastant malament. És un problema que tenim. És un problema.
Doncs, Ricard, podríem continuar parlant, però, no sé, minuts i minuts, sí, perquè el tema...
Sí, és molt interessant, però sí. Bueno, com tindrà que vindre moltes vegades.
Sí, ha de repetir el Ricard. Ricard, moltes gràcies per
a vosaltres.
Ser avui, aquesta tarda, amb nosaltres.
A vosaltres, per tota la feina que feu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Ricard.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Ara us deixem amb el segon bloc musical de música retro, en aquest cas, a càrrec del Manel Casa.
Ladies and gentlemen, the Pasadena Roof Orchestra.
Abans estàvem als anys 20. Ara ens actualitzem, però l'estil és el mateix. La Pasadena Roof Orchestra, que fa pocs anys va estar a Barcelona, és un conjunt anglès que recorda les músiques dels anys 20 i 30. Va tindre molts èxits als anys 70. Potser el que més la caracteritza és la veu del seu cantant John Pat Parry, que ens trasllada un cop més als Happy Twenties. Hem triat dos talls, Paddling, Paddling Home i Charleston, Charleston, aquell ball icona d'aquella època. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat.
Thank you. become a...
preparada aquí amb nosaltres per encetar l'última secció, els sos adopcions. Neus, què ens portes?
Molt bona tarda a tots els oients, una setmana més a l'espai de sos adopcions. Doncs avui en començarem i us explico. Si esteu buscant un gos actiu que us acompanyi en les vostres sortides a la muntanya o amb qui compartir unes bones passejades pels carrers de la ciutat, de ben segur que us anirà bé el Pirata. El Pirata és un gos jove de 3 anys, de mida gran, de pèl curt, de color blanc, amb taques marrons. Un gos molt sociable i perfecte per conviure amb altres gossos. On el podeu trobar? Doncs al CAC de Barcelona. El número 1, el 934-284-417. Recordeu, al CAC de Barcelona, el 934-284-417. I també us vull explicar el Fèlix, un simpàtic gatet que només té 4 mesos i que va ser trobat pel carrer. És de color negre i blanc, un patufet, molt curiós, divertit, mimós i amb moltes, moltes ganes de compartir la seva vida en una llar. On el podeu trobar? Doncs a Fundació Silvestre, al 93-217-5344. Com veus, Arantxa, avui hem portat el Pirata i el Fèlix.
Doncs esperem que rebrim moltes, moltes trucades i que trobin llar aviat.
Molt bé. I recordeu sempre a trucar a l'ADA per qualsevol gestió, al 902-19-7600. Bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
Bon cap de setmana, Neus.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Nosaltres ens acomiadem per avui i us desitgem que passeu bon cap de setmana. Ens hi tornarem a posar divendres amb més actualitat, curiositat i a tocar de l'animalada. Fins la propera.
apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Radio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.